comencem explicant-vos que el Barça ha viatjat a Manchester, on demà disputarà la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campiones de futbol. Recordem que les blaugranes tenen d'avantatge un 3-0, que hauria de ser suficient per accedir a les semifinals d'aquesta competició. Ruth Vilà, bona tarda.
Amb les baixes de Geni Hermoso i de Keira Hamraoui per lesió, el Barça s'entrenarà ja aquesta tarda a l'Academy Stadium de Manchester, on demà a les 5 juga contra el City la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campiones. El bon resultat de l'anada, com comentaves, un 3-0 aconseguit per les blaugranes amb 11, confirma el Barça com a ferm aspirant al títol aquest any. A més, Lluís Cortés recupera per aquest partit una de les estrelles de l'equip, Caroline Hansen, que no va jugar l'última jornada contra el Sevilla per uns problemes al peu. També torna una convocatòria del Barça, Laia Codina, operada del genoll a principis de novembre. Lluís Cortés confia que demà l'equip no baixi la guàrdia, tot i el 3-0 de l'anada.
És un bon resultat, és un molt bon resultat, i al final quan vas a jugar un partit no fas, o almenys jo no faig una predicció de quin serà el resultat o quin és el resultat que m'agradaria. Per agradar-me, m'hauria agradat un 10-0, però per no agradar-me, un 0-5. Però al final això és molt... Cada partit és una història, cada partit és un món.
Però també estem pendents a aquesta hora de la junta que està fent el Barça. Ahir coneixíem alguns comiats i han d'arribar nous nomenaments, per tant, eh?
Doncs sí, segona trobada al Camp Nou de la directiva de Laporta, on a més de seguir analitzant la situació econòmica i organitzativa del club, es podrien nomenar avui dos nous vicepresidents. Recordem que en la primera junta, entre d'altres, Laporta va nomenar tres vicepresidents: Rafa Juste a l'àrea esportiva, Eduard Romeu a l'econòmica i Helena Fort a la institucional. També després d'aquesta junta d'avui podríem anunciar-se algunes de les noves incorporacions en l'àrea executiva, on ja treballa Mateu Alemany com a director de futbol, tot i que no s'ha fet oficial el seu fitxatge, i Ferran Reverter, que serà el pròxim director general del club. De fet, el Barça ha començat a ordenar aquesta àrea executiva amb diverses institucions, entre les quals destaquen les ja anunciades ahir d'Albert Soler, director de les seccions professionals, i Ramon Gómez Ponti, director de l'àrea jurídica.
Parlàvem d'aquest Manchester City de la Lliga, Manchester City-Barça de la Lliga de Campiones. No ens movem de Manchester i del City, perquè allà el Kun Agüero ha anunciat que no renovarà amb aquest equip. I el fet d'arribar gratis o poder arribar gratis, l'amistat que té amb Leo Messi, el podrien apropar al Barcelona, encara que no sembla que sigui una opció preferida en aquest cas per Ronald Koeman. Enric Gil, bona tarda.
Bona tarda.
Quines són les portes que semblen més obertes per al jugador argentí?
D'opcions en tindrà moltes, però és clar, encara és d'hora per saber les més importants. D'entrada, les travesses col·loquen el Kun Agüero entre els grans d'Europa. Sona, és veritat, l'opció del Barça, juntament amb PSG, Juventus, Inter de Milán, fins i tot Atlètic de Madrid, i les que sortiran. L'argentí sembla que vol tenir lligat el seu futur, això sí, abans de la Copa Amèrica, que començarà a mitjans de juny, i encara falten dos mesos i mig. La decisió, però, pot desencadenar una sèrie de moviments importants al futbol europeu. El futur del Kun també pot anar lligat amb el de Leo Messi. Ningú situa ja el crac blaugrana a l'òrbita del City. Al seu torn, la incògnita és saber qui serà el substitut d'Agüero a l'equip de Pep Guardiola. El City podria intentar una aposta forta com Haaland o Harry Kane, o alternatives de perfils diferents com Lukaku o Danny Ings. El Kun Agüero, de 32 anys, tot just va saber ahir que la seva dècada al City arriba al final, i a dia d'avui encara hi ha més preguntes que respostes sobre el seu futur. Però tard o d'hora, les peces del dòmino començaran a caure.
Parlem ara de futbol de segona. L'Espanyol torna a ser líder de la segona divisió després que ahir el Mallorca va sortir golejat sorprenentment del camp del Fuenlabrada 4-1 en el partit que tancava la 31a jornada. Odol Serra, bona tarda.
Bona tarda.
És un lideratge compartit amb els mallorquins, això sí, però amb el gol a veraix a favor pels blanquiblaus, que recuperen així la primera posició.
Un lideratge que els de Vicente Moreno feia gairebé dos mesos que no aconseguien. Concretament, l'última jornada que ho van ser va ser la 22, el dia 24 de gener, tot i perdre aquell dia amb el Girona. Des de llavors, la primera posició ha estat pel Mallorca, que fins i tot ha arribat a tenir 6 punts d'avantatge sobre l'Espanyol, que va caure fins a la tercera posició ara fa 3 jornades. Tot i tornar a ser líders, però, el defensa Lluís parla de seguir tocant de peus a terra.
Crec que al final hem de tocar peus a terra, que la situació l'hem d'afrontar amb la mateixa tranquil·litat que fa 2 o 3 setmanes, que potser els resultats no eren els que nosaltres volíem. Al final s'han donat una certa de circumstàncies que ens fan estar a la posició que volem, que és estar líders, i llavors pues, tindre aquesta ambició, fer el que venim fent, treballant, tindre aquestes ganes d'estar primers i de fer les coses bé.
Els blanquiblaus han sumat darrerament dues victòries consecutives, amb 7 gols a favor i només un en contra, i ja fa 8 partits que no perden, concretament des del passat 31 de gener, quan van caure amb el Rayo Vallecano per 2-3. Des de llavors, 4 victòries i 4 empats que els han permès recuperar el lideratge de la categoria a 10 jornades pel final del campionat. El pròxim partit de l'Espanyol serà dijous a Cornellà al Prat, davant el Fuenlabrada, precisament el botxí del Mallorca ahir.
L'Espanyol que és líder, però no hi ha massa temps per encantar-se, perquè demà ja hi torna a haver jornada intersetmana a la segona i es presenta més en duel català, Sabadell-Girona. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
I d'aquí uns minuts Antonio Hidalgo, que farà roda de premsa prèvia dels arlequinats, però aquest migdia ja ha parlat Francisco, tècnic del Girona.
Que s'ha referit al fet que l'equip ha guanyat els dos últims partits de Lliga, al Camp de les Palmes i abans d'ahir a Montilivi contra l'Albacete, i diu que això, evidentment, els ha enfortit.
Venir de sumar 6 de 6 es important para nosotros, todo en plan de confianza, ¿no? A pesar de que lógicamente nos ha faltado momentos de partido dominar más fases del juego, pero son 6 puntos que hemos conseguido, que nos han dado el sumar hasta 45, que es lo que tenemos ahora. Y por supuesto, bueno, pues iremos a sacar 3 puntos más que nos hagan seguir sumando, con todo el respeto al rival que también lo va a buscar, como es el Sabadell, ¿no?
Les dues últimes victòries han arribat després d'haver de capgirar un resultat en contra, davant l'Albacete, in extremis, amb 2 gols al temps afegit. Ara són 4 punts del 6è classificat, però el Rayo té un partit pendent. Francisco ha volgut defensar-se de les crítiques al joc de l'equip que diumenge passat va estar a punt de perdre contra el Cue.
Del mal juego del equipo, que el equipo no juega bien, bueno, pues a mí hasta cierto punto no me preocupa, lógicamente me ocupa para intentar mejorar, pero no sé si sabéis lo difícil que es jugar bien en esta categoría y más aún lo difícil que es ganar en esta categoría. Pues imaginaros las dos cosas juntas, ganar y jugar bien. O sea, esto sería la hostia. Por lo tanto, de momento se me está dando puntos. Vamos a intentar que jugar mejor nos siga dando puntos. Pero a mí me vale sumar 6 de 6, claro que me vale.
D'aquí uns minuts parlarà l'entrenador del Sabadell, Antonio Hidalgo, que abans de començar la jornada és fora del descens després que diumenge el Lugo va trencar una ratxa de 6 jornades sense guanyar. El Girona ha fet aquest migdia una llista de convocats provisional perquè està pendent que Joel Bárcenas arribi a temps després d'haver jugat 2 partits amb la seva selecció al Panamà. Juanpe, amb molèsties, tampoc és segur que pugui jugar demà a la nova Creu Alta.
Si no hi ha partits de primera divisió de futbol aquests dies és perquè hi ha partits de seleccions. Avui n'hi torna a haver i comença la tercera jornada de la fase de classificació per aquest Mundial del 2022 a Qatar. Avui els ulls estan posats en Cristiano Ronaldo. És que el jugador portuguès es tornarà a posar el braçal de capità de la seva selecció després de llançar-lo violentament a terra en l'últim partit jugat. Furiós, en aquest cas, per una decisió arbitral. Un fet que ha aixecat molta polseguera a Portugal, Eudald.
Tot va passar als instants final del partit que Portugal va jugar dissabte al camp de Sèrbia. El partit estava empatat a 2 quan Cristiano Ronaldo va marcar un gol als darrers instants que els hauria donat la victòria, però que l'àrbitre no va concedir en entendre que la pilota no havia creuat del tot la línia de gol. Hem de recordar que en aquestes eliminatòries encara no hi ha VAR. Cristiano va protestar insistentment al línier i a l'àrbitre, i a l'acabar, molt enfadat, va deixar el camp llançant el braçal de capità a terra. El seleccionador Fernando Santos l'ha defensat així de les crítiques que ha rebut.
Cristiano és un exemple nacional. Els que venen nous, quan els pregunten a la primera roda de premsa, sempre diuen el mateix. Ell és un exemple en la feina, en l'entrenament, en la manera de ser. Un exemple per tots, fins i tot en la seva vida social.
Na sua vida social, un exemple per tots.
I ha afegit que Cristiano continuarà sent el capità de la selecció portuguesa. A banda d'aquest partit entre Luxemburg i Portugal, avui també se'n juguen 9 més. Destaquen el Bèlgica, Bielorússia, amb el català Robert Martínez com a seleccionador belga, el Gibraltar, Països Baixos, amb el blaugrana Frenkie de Jong, i el País de Gales, República Txeca.
I en bàsquet, una nova jornada avui d'Eurolliga. El Barça buscarà aquest vespre a la pista del Maccabi assegurar-se la primera plaça de la fase regular. Això suposarà un avantatge en els encreuaments i una certa relaxació per als partits que li queden. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Alleugerir càrrega li aniria molt bé, i més en una setmana com aquesta, en què té 3 partits en 8 dies, en una autèntica torner per Europa, podríem dir,
Sí, exacte, i a més les temporades, sobretot pels equips que van guanyant tornejos, duren uns 80 partits. Per tant, si pots crear-te aquest espai de partits intrascendents per poder fer jugar jugadors menys habituals, doncs el Barça ho veurà bé. Això passa per guanyar avui, o, atenció, fins i tot perdent, perquè si es dona la circumstància que l'Efes i el CSKA perden els seus partits, doncs el Barça seria ja matemàticament primer. Però d'entrada el camí més recte és guanyar la pista d'un rival que no s'hi juga res, i amb el Barça recuperant a Corey Higgins. Aquest és Saruna Jasikevičius, el tècnic.
Yo creo que nuestra motivación tiene que ser pues muy alta, como ellos han venido aquí para y ganaron aquí. Yo creo que tenemos que
cerrar la fase regular también lo antes posible. Es uno de nuestros goals que tenemos un poquito, ¿no? Acabar primeros y hay que intentar cerrar lo antes posible.
Avui, una hora abans que aquest Maccabi-Barça, comencen a jugar-se els partits del Madrid, que juga a les 7 amb l'Efes, rival directe del Barça. Veurem si el Madrid avui, en cas de no guanyar, pogués caure fora de la zona de play-off, o el CSK, també a la mateixa hora, sense Mike James, a qui ahir van suspendre per tercera vegada, per tant, un nou hàndicap per un rival directe del Barça que juga a la pista del Zenit de Xavi Pascual. Aquest Maccabi-Barça comença a les 8:05.
I el podeu seguir, com sempre, a l'aplicació de Catalunya Ràdio i al web amb l'Ernest i la Carme. Ernest, ja teniu bitllets o no pel play-off?
Dissimulant una mica, però ja comencem a mirar companyies. Sí, sí. Zenit, ara mateix, Sant Petersburg és la més probable, però bé, no
està
descartis...
Malament, eh? No està malament, no, Sant Petersburg?
Un destí ACB. No descartis un destí ACB, València, Bascònia o Madrid.
Aquest
compte.
Madrid a última hora allà, posant-se vuit, sí, sí. Això podria ser, eh?
Patiran.
Doncs veurem aquesta tarda en què s'acaba resolent la situació del Madrid i també la del Barça, si pot ser primer. Gràcies, Ernest, fins ara.
A tu, Carlos.
Encara en bàsquet, el Baxi Manresa ha fet oficial aquest matí la renovació del capità Guillem Jou per dues temporades més. L'Aleix Gironí amplia el seu contracte amb els manresans fins al juny del 2023. I acabarem amb un parell de punts breus. Indústria Santa Coloma ha anunciat la renovació de l'argentí Sebastián Corso fins al 2025. D'altra banda, el derbi de diumenge contra el Barça servirà per inaugurar la remodelació del pavelló de Santa Coloma. Serà en públic a les grades, 250 persones, socis tots del club colomenc, i o amb abonament per als partits que resten de temporada. I encara un apunt per explicar-vos que el judici a Karim Benzema, jugador del Madrid, per presumpta complicitat en el xantatge al seu company de selecció, Mathieu Valbuena, es farà el 20 d'octubre a Versalles, segons indica que el diari L'Equip avui. El davanter del Madrid hauria ajudat amics seus a extorquir el jugador internacional Valbuena, de qui tenia una filmació íntima.